Ràdio Estel. Són les 8 del vespre. Ràdio Estel. Garraf, 96.8. Cerdanya, 104.4.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst, Era Val d'Aran, 106.0. Vols tenir un dia a dia fantàstic aquest 2017? Doncs aconsegueix el calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana amb les imatges de les Mares de Déu triades per tots els bisbats de Catalunya. Vine a Ràdio Estel i aconsegueix-lo per només 5 euros. O si ho prefereixes, te l'enviem, despeses d'enviament a part. Calendari 2017 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, per començar l'any de la millor manera. Del 16 al 23 de febrer vine amb el Club Més Amics al pelegrinatge diocesà a Jordània. Un pelegrinatge presidit per Monsenyor Pardo, bisbe de Girona. Descobrirem els llocs sants de Jordània en un viatge sense precedents sota el paraigua del bisbat de Girona. Del 16 al 23 de febrer, els llocs sants de Jordània amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70. Els dilluns a les 4 de la tarda, Ràdio Estel s'immiscueix en les vides musicals més sàvies a La Vida en Solfa, amb Oriol Casals. Descobrirem la vida de la gent gran a través de la música. Un viatge setmanal únic amb sortida cada dilluns a les 4 de la tarda. La Vida en Solfa, a Ràdio Estel.
Els diumenges a la 1 del migdia, Rutes per Catalunya. Els millors consells pel nostre dia a dia, propostes pel temps lliure, salut, agenda cultural, curiositats, entrevistes, concursos, sortejos i molt més amb Esther Nosàs cada diumenge a la 1 del migdia a Ràdio Estel. Rutes per Catalunya, el programa per fer fora l'avorriment.
Ràdio online i a la carta. Promocions i notícies, xarxes socials i actualitat. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta. Busca-la.
Ves, ven tot el que tens i dona-ho als pobres i tindràs un tresor al cel. Després, vine i segueix-me.
Marc 10:21. El compromís ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
Què tal, amigues i amics? Benvingudes i benvinguts a una horeta de ràdio que es diu Compromís Ciutadà i que ha volgut començar amb una cançó que s'inclou dins de la banda sonora de la pel·lícula Calvary, aquí interpretada, la cançó, per Patrick Cassidy. Diu, atenció, la ruta Gypsy, juntament amb la Líbia, un dels trajectes més utilitzats pels refugiats que escapen a Europa, però també un dels més silenciats. A Nació Digital hem pogut parlar amb testimonis que l'han viscut i patit. Aquestes persones relaten com viatgen des del Caire a Alexandria, des d'on surten petites barques que transporten un centenar de persones. Enmig del mar, ja en aigües de Líbia, pugen en unes altres barques més grosses, on s'hi amunteguen fins a 700 persones. Un cop plenes, aquestes barcasses agafen la ruta Líbia a través de la qual arriben a Europa, principalment a les costes d'Itàlia. Diu, per poder fer el viatge, moltes famílies paguen milers de dòlars a les màfies. Per aconseguir-los, molts es veuen obligats a vendre els seus òrgans. Avui, al Compromís Ciutadà, així ho hem fet aquesta setmana, la ruta egípcia dels migrants i el tràfic il·legal d'òrgans. Un tema potent que anirà amenitzat amb bona música, no sempre vinculada a la temàtica. Els qui sou seguidors d'aquest programa sabeu que aquí poso les cançons per motius estètics més que per motius temàtics. I ho podreu comprovar amb el Kelm Tijorra de la cantant tunisiana Emel Matlouti. També podrem escoltar la Oda al meu pare, una pel·lícula que s'inclou dins d'una banda sonora que porta precisament aquest nom, i una altra banda sonora, la de Timbuktu, la banda sonora de Timbuktu, que també s'inclourà dins de la següent hora de ràdio. Però ara, si us sembla, ens centrem en el tema que ens ocupa.
El Compromís Ciutadà, un espai sobre el compromís social de les persones.
Aquesta setmana al Compromís Ciutadà anem forts, eh? De veritat, farem un viatge o disseccionarem un viatge a Egipte bastant diferent. Bastant diferent. No inclou les piràmides. Suposo que no les inclou, no? Aquest viatge a Egipte, però en absolut no. Igual hi vau anar o no?
No,
per res del món, eh? No. Parlem amb en Sergi Càmara i amb la Cristina Garde, que són els dos responsables autors d'un reportatge que publicava el Nació Digital a principis de desembre, que es titula La ruta egípcia dels migrants i el tràfic il·legal d'òrgans. A tots dos, benvinguts. Gràcies per ser aquí.
Hola, què tal?
Hola, bon dia.
Déu-n'hi-do, heavy, eh? Com es gesta un viatge d'aquest estil? Comencem per tu, Sergi, que vas trepitjar el terreny i després també veurem tota la feina que es feia des de la redacció aquí. Cristina, d'acord? Uh-huh. Com es gesta la història?
Bé, és una història que vaig conèixer fa temps i des de que la vaig conèixer em va sobtar molt, no? L'utilització dels refugiats i migrants, no?, amb el tràfic d'òrgans a Egipte, que és una de les rutes que utilitzen els migrants i refugiats, també per arribar a Europa. Es parla molt de la ruta de Líbia, però Egipte és una de les rutes que també s'estan utilitzant. Recordem que al setembre va haver-hi una barca que es va enfonsar amb 600 persones i se'n van morir 170, no?, a la costa egípcia. Això és perquè ens en vam enterar, no?, però surten moltes barques també des de la costa egípcia que envien en barques petites des d'Egipte i després els pugen en barques més grans que estan a dins del mar, ja de 700-800 persones. Doncs va ser a partir de que una notícia que vaig veure sobre aquest tema i vaig començar a investigar i a contactar amb persones que em poguessin apropar a diferents gent que hagués vengut un ronyó, no? Perquè és un dels òrgans que es venen, no?, per poder continuar el viatge, o algun simplement per poder sobreviure a Egipte.
Quan va ser a Egipte per treballar amb aquest reportatge?
Va ser a finals d'octubre, una setmana.
2016?
Però... Sí.
O sigui,
sí.
És ben recent.
Sí, sí, va ser aquest any fa 2 mesos, sí, sí. El problema és que, no, que a Egipte costa molt treballar, no? És un règim militar, no? Jo el primer que em vaig trobar, quan vaig arribar allà, vaig parlar amb diversos periodistes que estaven vivint allà, de corresponsals d'alguns mitjans, d'algunes agències. El primer que et diuen és que no treguis la càmera al carrer, perquè el mínim que et faran serà prendre-te-la, no? Perquè és un estat molt controlat, no? Hi ha molts problemes. Ara fa poc va haver-hi un atemptat amb una església copta, no? Tenen sí. problemes de terrorisme. I a part també és un govern que controla molt, no? Vull dir, per tota la ciutat està prohibit quasi bé fer fotos, només pots fer fotos a les piràmides, que hem dit, no?, a les zones turístiques, però a totes les altres zones està prohibit fer fotos. Si et veuen amb una càmera fent fotos pel carrer, tens problemes.
Quin equip anaves, tu?
Jo anava amb un equip reduït, no?, amb un equip reduït amb una càmera... Bueno, anava amb dues càmeres per si hi havia algun problema amb alguna, però normalment vaig amb equips reduïts, no?, també per no semblar tampoc molt professional, depèn de quins llocs, no?, per no cridar l'atenció, que no et vegin tant com un periodista, no?, i intentar passar més aquí, en aquest cas, com un turista, no?, com una persona que anava allà a donar el vol a Egipte i prou, no? No vaig entrar ni com a periodista, perquè, si no, et posen molts problemes, no?, com a països com a Marroc i aquests països, a la que entres com a periodista et controlen, et segueixen i volen saber el que fas.
Llavors, en Sergi anava enviant informació, Cristina, des de redacció...
De fet, això és interessant, digues. Perquè, de fet, el Sergi va saber dels testimonis que va trobar després a Egipte, els va saber a través d'un activista...
Ah, ja li preguntaré, per l'activista, si us pregunto, però digues.
Sí, viu a Alemanya, aquest senyor, i viu, diguéssim, en l'anonimat, per intentar mantenir, doncs, el secret del...
Per seguretat d'ell.
Sí. Sí, sí, perquè, òbviament, ell va denunciar un seguit de coses que, doncs, a Egipte no li van agradar que se sabessin. Mm-hmm. I va ser a través de l'Alsasi que va el Sergi poder trobar aquests testimonis, no? Nosaltres anàvem rebent els testimonis del Sergi per e-mail, també rebíem les seves fotografies. Les fotografies, a més, clar, havien de respectar l'anonimat dels testimonis perquè tots ells van voler mantenir, diguéssim, el secret de la seva identitat, no?
Clar.
I a més, a mida que anàvem rebent aquesta informació, li anàvem demanant més coses, no?, per poder completar el reportatge, sobretot perquè s'entengués la història humana que hi ha al darrere de les dades que es poden dir, no?, sobre tràfic d'òrgan il·legal.
Vosaltres havíeu fet temes d'aquest estil de tipus humanitari abans o no, d'emprendre aquest viatge a Egipte i fer aquest reportatge?
Sí, de fet, tots dos junts també vam fer una sèrie que també tractava dels refugiats, i en aquell reportatge que es va anar publicant per, diguéssim, per dies, el Sergi va anar a l'Àfrica i va estar explicant com arribaven determinats refugiats de Kènia i d'altres països a Etiòpia, als camps de refugiats d'Etiòpia, que és un dels camps més grossos que hi ha al món. El segon, em sembla, no, Sergi?
Al Sergi li va la marxa, eh? I a mi m'agrada que vinguis i que ens ho expliquis i que fem tot aquest context i que parlem d'aquesta història, que la trobo sorprenent i brutal, per bé que se'n parla, però són aquelles coses que sabem que hi són i tampoc li donem més importància. No, què fa que Egipte sigui un paradís per aquesta pràctica?
Bé, des de, segons hi ha algunes informacions, que Egipte ja fa molt temps, no?, que està passant això, i a la ruta del Sinaí, que abans passava pel desert del Sinaí, que ara ja està tancada, on treballava l'activista aquest, l'Al-Azazi, doncs allà ja passava, no?, i era, segons ell denuncia, eren els militars que utilitzaven els que feien la ruta de Sudan i de la gent d'Eritrea, no?, que marxa d'Eritrea d'un govern que és molt, molt dur, no?, que obliga la gent a fer un servei militar de diversos anys, no?, sense cobrar, i per això molta gent, hi ha un règim molt, molt dur i molta gent d'Eritrea marxa, no?, doncs aprofitaven aquesta ruta per traficar amb persones, no?, les segrestaven, i a part alguns els hi proposaven de vendre ronyons i tot això.
اسمع وانطار انا احرار الدنيا واحرار
El compromís ciutadà. Comunicació i consciència.
En Sergi Càmara i la Cristina Garde són dos periodistes que acaben de publicar Ruta, la ruta egípcia dels migrants i el tràfic il·legal d'òrgans, ho han publicat a Nació Digital, ràpidament de visita obligada. Ara mateix, la ruta egípcia dels migrants i el tràfic il·legal d'òrgans. Podeu entrar a buscar-lo perquè val molt la pena. I estem parlant d'això. Preguntava en Sergi per què Egipte és un paradís d'aquesta mena de pràctiques i ens havíem quedat a la ruta del Sinaí, que és una ruta que va quedar tancada, però on ja es feien aquestes pràctiques, correcte? Ens vam quedar aquí, no?
Sí, sí, sí.
I llavors, reprenent el fil, què és el que passa amb Egipte, no?
Doncs una vegada aquesta ruta es tanca, el negoci continua per la gent que estava amb aquest negoci, no? Com hem dit, doncs hi continua el Cairo, amb hospitals, segons denúncia l'activista, les operacions es fan amb hospitals militars i tot aquest tràfic està controlat per els militars, que també són els que estan governant ara, en aquest moment, no? Això ja passava abans, s'utilitzava la gent pobra, no?, egípcia, però com que ara s'ha convertit en un pas per molts migrants i per molts refugiats, n'hi ha alguns que necessiten diners i s'aprofiten d'aquesta situació de la gent i els ofereixen vendre's algun ronyó per poder continuar el viatge.
Generalment és amb hospitals militars sempre o no?
Segons denuncia aquest activista, sí.
Val. I com contacten els migrants amb... o les màfies, millor dit, o els militars, qui sigui amb aquests...
Bueno, hi ha uns intermediaris, no?, que treballen per aquesta gent i hi ha com un barri on es solen trobar tots, la majoria d'africans, amb els bars, amb els cafès, no?, doncs allà els hi proposen a veure si volen vendre's un ronyó o gent que ja sap que aquesta pràctica s'està fent i va allà i demana... Ell proposa de vendre el seu ronyó perquè vol continuar el viatge o simplement sobreviure, o fins i tot n'hi ha alguns que venen de Sudan que saben que això passa, arriben a Egipte, es venen el ronyó i tornen a Sudan amb els diners perquè necessitaven els diners simplement per viure.
Buah. A vegades penso, no és més fàcil agafar un bitllet d'avió i creuar i arribar i entrar per un aeroport, perquè amb els diners que els hi paguen teòricament per vendre un ronyó, doncs ho podríem fer, no? O el meu plantejament falla per alguna... Deu fallar per diverses bases, però m'agradaria preguntar-t'ho, no?
Bueno, sí, no. El problema és que aquesta gent no es poden moure com nosaltres ens movem normalment. Amb un passaport europeu pots viatjar a on vulguis, quasi bé, avui en dia, no? Segons a quins països tens unes restriccions, però si tu has nascut a Eritrea, has nascut a Sudan o a Darfur o a Somàlia, per tu és impossible viatjar a Europa. Tu vas a l'ambaixada a demanar un visat i et demanen milers de coses, molts diners per poder viatjar, no? uns controls, o sigui que la majoria de gent no pot.
No és un tema només de tenir la butxaca plena,
no,
en aquest cas, sinó també hi ha un tema burocràtic...
Sí, és un tema de passaports i de visats i de que la gent no es pot moure tan fàcilment com nosaltres ens movem.
El reportatge parla d'aquestes màfies, d'aquestes xarxes, però també a diferents països, i aquí em pregunto, són països... També n'hi ha de països del nord, en aquestes xarxes, o no?
Aquí vam entrevistar a l'investigador Sean Collum, que és un investigador britànic, va publicar al British Journal of Criminology un article bastant extens parlant específicament del cas d'Egipte, i li vam demanar si hi havia altres països on també hi havia tràfic il·legal d'òrgans. Ell ens deia que, esclar que sí, que, per exemple, a Sud-amèrica n'hi ha de casos, a Colòmbia i d'altres països, i que, de fet, tal i qual està avui dia la legislació internacional, tampoc assegura que es donin casos a Europa. De fet, hi va haver... Passa que són excepcionals. Hi va haver un cas que Nació Digital també va publicar, va sortir d'agències, en què hi havia hagut una compra-venda d'òrgans, que això és completament il·legal a Catalunya i a qualsevol altre país europeu, no? I sobre els motius que duen al fet que Egipte sigui un dels paradisos...
Sí.
Collum també explicava que, de fet, a Egipte el tràfic, les donacions d'òrgans per via pública no es fan, sinó que és tot un negoci privat. I en ser un negoci privat, això facilita que hi hagi compravendes il·legals, no?
Yeah.
I no només és en hospitals militars, ell també parlava d'hospitals privats. Explicava també que ell va estar sobre el terreny a Egipte
Digues.
I, I, efectivament, es dona una negociació en un bar, en els bars de la capital.
Queden en el bar i...
Queden en el bar, allí negocien més o menys el preu que es vol donar a l'òrgan, no? Normalment ell explicava que són entre 3.000 i 10.000 euros. Els testimonis del Sergi també van confirmar que eren més o menys aquestes quantitats. I després hi ha uns compradors. És a dir, hi ha algú que compra aquests òrgans que aquí, algú altre ha donat, no?
Aquí és on vull anar. Primer de tot, a veure, entre 3.000 i 10.000, què és el que fa que siguin 3.000 o 10.000? Això ho expliqueu en el reportatge.
Sí, explicàvem, no?, que en determinades situacions, és a dir, si és un refugiat i es troba en una situació, doncs, de pobresa dins d'Egipte, és més probable que les quantitats siguin menors perquè el negociador, que se li diu broker, doncs sap, diguéssim, quan aquella circumstància pot apretar més o menys, no?
Sí, és aprofitar-se de la situació del que acabarà donant.
Sí.
Que potser no és donant, sinó que li roben, no? També, bueno, això ja ho parlarem, ja ho parlarem. Però continua, disculpa'm.
I, efectivament, un cop s'acaba... Clar, aquesta gent, un cop ha acceptat el tracte, sí, no hi ha volta enrere. No hi ha volta enrere perquè si ell vol desdir-se, serà perseguit, perquè, òbviament, està ficant-se en unes màfies que no volen que se sàpiga que es faci això, no? Aleshores, un cop l'òrgan s'ha extret, normalment l'hospital o qui sigui que està implicada en aquesta màfia ven aquests òrgans entre 100.000 i 200.000 euros, ens deia l'investigador, el Colum.
Ràdio Estel. Andorra 107.5. Els dimarts i els dijous a les 4 de la tarda, el doctor Miranda, psiquiatre i psicoterapeuta, respon tots els teus dubtes amb ment sana. Depressió, ansietat, parella, addiccions, trastorns d'alimentació, problemes laborals, nens i adolescents... Cada dimarts i dijous a les 4 de la tarda obrim línies perquè expressis tot el que et preocupa. Ment sana, amb el doctor Juan Luis Miranda, presentat per Miquel Mercadal.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Quan comença un nou dia, tenim l'esperança d'assolir les nostres il·lusions. Aquestes són les que ens empenyen a moure'ns en una direcció i no una altra. Costa que es facin realitat, però això ens dona més força per seguir mobilitzant-nos cap endavant. Llavors, arriba un dia màgic on et trobes amb persones que cerquen el mateix que tu i comenceu a caminar tants quilòmetres d'il·lusions com sigui necessari. Aquest dia és el 5 de març a la Magic Line, la mobilització solidària per a les persones en situació vulnerable. Solidaritat Sant Joan de Déu. Fets que realment importen.
T'indigna la desigualtat salarial entre homes i dones? Cada dijous, escolta Plusvàlua Dones, un espai del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo i dirigit per Carla Gràcia. Parlem d'educar en la igualtat, de visibilitat, d'ocupació, de mesures per erradicar la violència de gènere. Parlem d'un món millor per a totes i tots. Cada dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel, Plusvàlua Dones.
Ràdio Estel.
El compromís ciutadà. Jo canvio, tu canvies, tots canviem.
La Cristina Garde i el Sergi Càmera són dos periodistes de Nació Digital que han publicat La ruta egípcia dels migrants i el tràfic il·legal d'òrgans. Ho van fer a principis de desembre i el compromís d'aquesta setmana l'estem dedicant a parlar d'això, el tràfic il·legal d'òrgans amb persones doncs, que estan més que documentades i, a més, sobre el terreny i que han pogut parlar amb persones que han venut, donat o els hi han robat un òrgan. Volia preguntar-vos sobre els qui el compren. Si se'n sap alguna cosa dels compradors. D'on venen? Què podem dir d'això?
Això és el que és més opac de totes aquestes operacions. Saint Column, per exemple, l'investigador que vam entrevistar, britànic, havia fet un estudi específic sobre això. Ell no es va arriscar a dir-nos qui, perquè, de fet, tots els organismes internacionals que han intentat arribar a un acord per perseguir aquest tràfic d'òrgans han arribat a grans manifestos, a grans informes, però cap d'ells són vinculants, cap d'ells acaba perseguint-ho de la manera com hauria. A més, també hem de pensar que la manera com s'extrau un òrgan, en aquest cas un ronyó, ha de tenir un seguit de garanties mèdiques. No es pot fer així com així.
I tenen aquestes garanties o no?
Aquí és on hi ha el gran dubte i, per exemple, el director de l'organisme que porta transplantaments a Catalunya ens explicava, o ell ha explicat en diverses ocasions, no, que de transplantaments il·legals a l'any a tot el món se'n fan fins a 100.000 i que es calcula que un 70% d'aquests tindran complicacions. Tindran complicacions perquè quan tu dones un òrgan, tu necessites saber quina és l'origen, no? En quin estat es trobava el pacient a què se li va extraure. I, a més, necessites també que compleixi un seguit de compatibilitats amb la persona que el rebrà. No només de grup sanguini, sinó també característiques de genètiques, fins i tot.
Ja. I, clar, totes aquestes qüestions igual no es tenen en compte, no?, quan estem parlant d'un país com Egipte, però ha de ser algú que pugui pagar entre 100.000 i 200.000 euros. Vosaltres apunteu al Golf Pèrsic, però tampoc concreteu més.
Bueno, jo el que vaig parlar amb l'activista, ell em parlava d'aquests països, de gent rica, de Jordània, d'Iraq, d'Aràbia Saudita, que allà n'hi ha molts, no? I, clar, això ha de ser, evidentment, gent amb molt poder adquisitiu, no?, per pagar aquests preus, no?, i permetre's arribar allà a Egipte, fer l'operació i marxar.
Quan parlem de donants, entenc que no sempre... O sigui, és genèric, però no sempre és correcte, perquè n'hi ha que no els donen, sinó que els hi prenen. Això és així, també?
Sí, jo...
Aporteu vaig... algun testimoni, no? Digues.
Sí, vaig trobar un cas, no?, sí, que quan em va explicar la història, no, jo no l'acabava d'entendre, no? I ell em va dir que el mateix que el va... Era un senyor de Sudan que va marxar il·legalment del país perquè tenia problemes amb el govern, va arribar a Egipte, i la mateixa persona que li va fer... li va organitzar el viatge aquest il·legal, que era com una mena de traficant, doncs un bon dia que tenia problemes d'estómac i tenia dolors d'estómac, el va acompanyar a l'hospital, no?, en un hospital que ell coneixia, que deia que ell coneixia, i el metge li va dir que li havien de fer una petita operació perquè tenia, no sé, alguna cosa a l'estómac que li havien d'operar. I es va anar a operar, i quan va acabar l'operació, cap d'uns dies es va donar compte que a l'operació havien aprofitat per extreure-li un ronyó, no?, que li havien...
Per tant, aquest no li van pagar.
No.
Aquest li van robar.
Li van robar, clarament. També hi ha casos de que testimoniats de que persones que se les ha drogat, no?, com la típica pel·lícula urbana, no?, aquella llegenda urbana de que et droguen amb una beguda i l'endemà es lleva i es dona compte que li han robat el ronyó. Això ha passat. Ha passat amb gent allà a Egipte. I també gent que simplement els maten i els hi roben els òrgans, no? No fa pas molt, aquest any va sortir una notícia d'una família de somalís amb la foto que es veia que els seus cossos havien estat oberts i se'ls havia extret els ronyons, no? Alguns... L'activista, en Hamdi, parla de casos també de que quan hi ha necessitat s'aprofita, es mata la gent i se'ls extreu els òrgans.
Buf, déu-n'hi-do. Per què no ens expliqueu qui és aquest personatge, ja que l'hem anat anomenant, no?, Hamdi Alazizi?
Bé, jo, a partir de que començo a investigar aquest tema, no?, em surt aquest senyor per internet, a través de diverses investigacions, i decideixo contactar amb ell, perquè crec que és el que ens pot portar. Havia treballat, és un senyor d'Egipte, no?, que havia treballat a la ruta del Sinaí, i crec que aquesta persona era el que ens podia portar fins a testimonis, no? Clar, lo important aquí era, teníem tota la informació, però lo important aquí era trobar testimonis reals, no?, que verifiquessin aquesta història i anar a Egipte i trobar-los, no? I vaig pensar que aquesta era la manera més fàcil per poder-hi arribar, i em va, bueno, ell donava informació, però no me la donava tot, em va dir, si vols que et doni tota la informació, has de venir aquí a casa meu, perquè t'he de conèixer, i tot clar, no? Per internet, per telèfon, no. No sé que n'acabava de fiar, no? És una persona que ha estat perseguida a Egipte, està refugiada a Alemanya a causa d'això, de que ha denunciat el tràfic d'òrgans i el tràfic de persones. Aquest era un senyor que era professor d'anglès a Egipte, i el govern, el funcionari, l'envia al Sinaí, al sud, no? I allà li comencen a demanar que faci de confident del govern, no?, que escolti el que diu la comunitat de la zona i que ell passi informes, i ell s'hi nega, no? I a part comença a denunciar la vulneració de drets humans que hi ha amb els beduïns i tot això en aquella zona, i també veu que hi ha la ruta de persones i el tràfic de persones, i comença a denunciar-ho. Això li provoca que l'apallissin diverses vegades i el tanquin a la presó, i al final hagi de marxar del país.
Sinjia dugu emali baie
El compromís ciutadà, perquè la voluntat és la força més poderosa de totes.
Aquesta setmana estem parlant del tràfic il·legal d'òrgans i ho estem fent a propòsit d'un article que apareix al Nació Digital, de fet és de principis de desembre, i que el signen en Sergi Gamana i la Cristina Agarde. El reportatge diu que 345.586 refugiats van entrar a Europa aquest any. Això és correcte, la xifra és d'aquest any?
Sí.
És d'aquest any, eh? I també dieu que 4.600 no s'han assegut res més. Precisament, el vostre reportatge parla d'un cas que es pot vincular amb tot això. Per què no ens ho expliqueu?
Sí, la xifra l'han donat també aquesta setmana.
Sí.
L'ha donat l'Organització Internacional per les Migracions, que és un òrgan dependent de la ONU. Són 4.655 persones que aquest any han desaparegut o no se'n sap, o han mort a la Mediterrània. La major part, justament, en aquesta zona entre Líbia i Itàlia i les costes gregues, no?
Molt bé.
La història que nosaltres explicàvem era la de la Sama, que de fet és un nom fictici perquè ella volia mantenir també l'anonimat, igual que la resta de testimonis que han aparegut en el reportatge.
Perdó, la resta de testimonis mantenen l'anonimat, però vols dir que el nom també és un pseudònim?
El nom és fictici.
A tots,
sí,
eh?
Sí.
Molt bé.
Sí, sí. Mm? Sí, vale. Sí, perquè Sí, sí, perquè havíem de preservar la identitat.
Sí. Llavors, la Sama, què li passa?
La Sama va fugir del seu país amb la seva família. Va arribar al Sudan.
Bé. Uh-huh.
En el Sudan s'hi va estar mesos treballant per poder obtenir diners per seguir viatjant, uh-huh, per arribar a Egipte. I en determinat moment, quan ja tenen els diners, ella també denunciava que en el Sudan, mentre treballava, patia, no?, la discriminació pel fet de ser refugiada. El seu marit decideix adelantar-se, avançar el viatge per anar-lo preparant i perquè quan ell pugui assegurar, diguéssim, aquest trajecte, la seva família el pugui acompanyar. El seu marit marxa i la Sama ja no torna a saber mai més res del seu marit. El Sergi va parlar amb ella. No sé si potser pot explicar.
Sí, bueno, el que explicava és això, no?, que el seu marit s'avança per conèixer la ruta, per veure com és, no?, i un bon dia la truca i li diu: tu ja està, jo pujo amb una barca, aquesta nit pujo amb una barca i a partir de la setmana que ve ja podeu començar a venir, no? I puja a la barca i ja no rem cap més trucada, no se'n sap res, no? Tots els familiars que van pujar, de les persones que van pujar en aquella barca, es van contactar, van enviar els noms a Ginebra per veure si havien arribat, però no se'n sap res, no? Són aquestes persones que desapareixen al mar, no? Sabem els que arriben, però sabem, hi ha moltes barques que surten i que finalment no arriben, no? I ara aquesta, la Sama, està visquent allà al Caire amb els seus fills, no? També compartint pis, perquè els hi pugen els preus dels pisos, no? Amb els refugiats, s'aprofiten d'ells, no? Com que saben que no poden estar al carrer, doncs els hi pugen els preus i han de compartir el pis i aquesta senyora està molt malament psicològicament, no? Clar, no sap, no té constància de que el seu marit hagi mort, però s'ho imagina, no? I té molts problemes psicològics, no? I està rebent ajuda en una església d'allà del Caire, que és on vaig trobar tota la comunitat d'Eritrea. I a partir d'aquí vaig poder conèixer altres casos, no?, que em van portar al barri on vivien ells, no? I vaig conèixer un altre cas d'un noi que havia pujat...
Perdona un moment, que tinc una pregunta sobre aquest darrer testimoni. Com vas vincular amb el tema del tràfic d'òrgans?
No, bueno, aquest... Volíem mostrar una mica també la ruta, no? La ruta, ruta egípcia, no? També, que és una de les rutes utilitzades, de Líbia.
D'acord.
I seria com dos temes, no?
Havíem d'explicar també quines són les condicions socials que permeten que hi hagi determinada gent atrapada a Egipte entremig, no?, del seu país i d'un suposat viatge a Europa, que estan prou desesperats com per finalment acabar-se venent els òrgans. Vull dir, qui sap si algun dia els fills de la Sama o la pròpia Sama es trobaran en aquesta situació.
Ja. Yeah. Mm-hmm. Això jo crec que queda bastant clar, en el reportatge que s'aconsegueix. És a dir, és una mesura a la desesperada, o bé per seguir endavant o per enviar els diners cap a casa. El següent testimoni, Sergi, disculpa.
Sí, aquest és un nom fictici, l'Ismael, que és un nom fictici perquè tampoc volia, no, volia sortir i mostrar la seva cara, un noi de 16 anys, d'Eritrea, que decideixen pujar amb una barca de la costa egípcia en direcció cap a les aigües líbies, que li van dir que al mig de l'aigua, quan estiguessin en territori d'aigües líbies, ja pujarien amb una barca més gran. Segons explica ell, van pujar a la barca i en el moment que pugen van començar a disparar. No sap si són policies, no sabia si eren policies o militars. Van començar a disparar per detenir la sortida de les barques. En tanta mala sort que una de les bales li toca el genoll i el deixa ferit. Un cop a la platja, no, ell parla de que aquesta gent que el va disparar li va robar tots els diners que ell portava, el mòbil, i el van tenir detingut, ferit, en una mena d'hospital. Ell parla que no era un hospital oficial, sinó una mena de dispensari mèdic que tenien a la comissaria, però va estar emmanillat, no, al llit, i el van tenir diversos dies allà sense atendre'l. El van portar en un altre lloc, que també el van tenir un altre cop sense donar-li cap medicament ni curar-li la ferida, fins que aconsegueix poder parlar amb un seu amic que es troba al Caire, que el va buscar i el porta al Caire per poder-lo donar-li atenció sanitària, i un cop arriben allà es donen compte que la ferida ja està molt
avançada,
molt infectada, i no els hi queda cap altre remei que decidir que li han de tallar la cama, no? I aquest noi ara es troba a Egipte sense cama, no?, i sense diners, esperant a veure,
què farà. Amb 16 anys.
Amb 16 anys. Perquè hem de pensar que molts ara... També em vaig trobar amb un altre reportatge que vam publicar a la frontera d'Itàlia i França, no? Que un cop aquesta gent arriba, han arribat a Itàlia, molts continuen el seu camí, i a França i Itàlia intenten passar clandestinament, no? Des d'Itàlia cap a França, no? Utilitzant els trens o passant per la muntanya. I és una constant, no, ara veure com són molts menors, no? Nois de 16, 17 anys, d'Eritrea i de Sudan, que són els que estan fent el viatge, no? Hi ha molts menors d'edat que actualment estan fent aquest viatge.
El compromís ciutadà. Sigues tu el canvi que vols veure al món.
La Cristina Gardi i el Sergi Camara signen un article al Nació Digital que es diu La ruta egípcia dels migrants i el tràfic il·legal d'òrgans. Estem coneixent els testimonis que ells han aportat en aquest reportatge i tot el context en el qual succeeix això. I m'agradaria preguntar-li al Sergi, que és qui va trepitjar el Caire, com és el contacte amb aquestes víctimes i com t'hi acostes i com aconsegueixes fer-los fotos encara que no surti la cara, no?
Bé, va ser, com he comentat abans, a través de l'activista Gaten Hamdi a les ASI, que em va donar el... Li vaig demanar els contactes que ell tenia al Caire, perquè ell estava treballant amb gent al Caire, encara que ell no hi sigui, però té persones que estan treballant per ell allà i buscant informacions. I a través d'ell em contacta amb una persona que vam estar parlant per WhatsApp i això abans d'anar-hi, i jo ja li vaig dir el que buscava, el que volia, no? Que ja havia parlat amb el... amb en Hamdi, i un cop arribo allà, doncs, em van contactar amb un altre intermediari de sudanès, que és el que em va buscar els personatges, i vam tindre, jo els hi vaig proposar al principi de fer-ho a casa seu, però no van voler, i ho vam tindre que fer en un lloc amagat, en una església que em van deixar, en una habitació, perquè, clar, no, no es podia fer al carrer, no es podia, no? Estaven tractant un tema delicat, no?, que està involucrada la policia i està involucrada els militars, segons denuncia l'activista. I vam haver de fer-ho així, mig clandestinament, no? I van venir tots els personatges allà. Vam quedar amb una hora, i van venir tots, i vam poder fer les fotos, no? Ells van demanar que no es coneixessin les cares, i jo els hi vaig fer un tipus de fotos, no?, ben desenfocades, no?, perquè no es coneixessin, però que es continua veient una silueta. I així va ser, no? Va tenir que ser tot molt, molt, com molt clandestí, no?, per vigilar que...
Clar, clar, clar. No, les fotos són guapes, eh? I a més mostren la part del cos on hi ha la cicatriu, vull dir que explícites ho són. Convido, a totes les persones que ens estan escoltant que ho puguin, que hi entrin ara mateix al Nació Digital. Anava a dir, i te la jugues una mica, no?, perquè la sortida de l'aeroport potser que les autoritats et diguin deixa'm veure la càmera.
Bueno, sí, és el que em pensava una mica, no? Jo ja vaig guardar totes les targetes i havia enviat també el material.
Bé, per... o sigui, l'havies enviat,
me'l havia enviat, ja, sí. Val, val. Quan em trobo un cas així, que he de guardar el material, ja a l'hotel vaig arribar i ja me'l vaig enviar al meu mail, me'l vaig enviar a diversos llocs, no?, per si de cas. Ho continuava portant a les targetes, però bueno, vaig pensar que... També van haver-hi periodistes d'allà que vivien allà, em van dir, no, de sortida... És més, et miraran més d'entrada que de sortida, quan surts normalment no et solen mirar, i com que havia entrat com a turista, doncs...
Molt bé.
Doncs no em van vigilar.
Preguntes... Faig una pregunta a tu ara, Cristina, que és el tema de les convencions internacionals, no? Si ha... Sí que n'hem parlat, una mica, sí que n'hem parlat, sí que n'hi ha algunes... T'hi has pronunciat, però m'agradaria saber a Egipte quin és el paper que hi fa amb tot això, no?
Clar, aquí és molt curiós, perquè quan vam demanar tant al director de l'OCAT, de l'organisme que porta els transplantaments a Catalunya, com al Saint Colum, que va ser l'investigador que nosaltres vam contactar, ens explicaven que de convencions i de cimeres n'hi ha hagut moltíssimes, moltíssimes des de fa 10 anys. Mm. Alguna d'elles que ha estat molt important, per exemple, la Declaració d'Istanbul del 2008, fins i tot hi participaven membres d'Egipte en aquesta...
Ja veus, eh? O sigui, sí, participava membre... Clar, llavors deuen fer la vista grossa que ara a nivell internacional.
Clar, finalment s'acaba fent la vista grossa perquè els transplantaments a Egipte, com deia, doncs és un circuit privat, no està legislat públicament com passa a Catalunya, val. Per exemple, no? I efectivament, en aquesta declaració, article 6è, parlava específicament de que no es podien usar persones que estan en una situació de vulnerabilitat, com ara els refugiats, per oferir-los que donessin, no? Perquè consideren que és una pràctica antiètica. Mm-hmm. I malgrat tot es continua fent. L'última que ha estat important ha estat la de Santiago, el 2015, que a més hi participaven molts membres catalans i espanyols, però finalment són declaracions que queden en paper mullat perquè quan s'han de posar efectivament les mesures no es posen d'acord si han de ser mesures internacionals o si han de ser mesures específicament pel país que es demostra que fa pràctiques que poden ser il·legals. Aleshores, ell, el Sim Colum, per exemple, parlava d'un problema sistèmic.
No sé, Cristina, si aquest reportatge us ha generat cert feedback o heu rebut comentaris al respecte, com ha funcionat. No sé si això tu particularment en tens coneixement o no. Ho dic perquè a vegades el redactor ho sap i a vegades no. Parlo en posició particular, moltes vegades, vull dir, hi ha feina que fa qui parla en aquests moments i que no sap què és el que passa. I n'hi ha altres que sí, no? I et pregunto per això en aquest cas.
Quan el vam començar a preparar, el reportatge, quan el Sergi va venir a explicar la història, a nosaltres ens va semblar que era esfereïdora. Mm-hmm. I quan la redactes, et quedes amb aquesta sensació, et quedes amb la sensació que és esfereïdor el que estàs explicant, perquè són històries desesperades. I és veritat que hem rebut molt de feedback de gent que se l'ha llegit, fins i tot de ONGs que se l'han llegit, que l'han compartida perquè consideren que és una història que és important que s'expliqui, que és important que es faci pedagogia sobre el fet que aquesta gent, i justament ara, no, que hi va haver aquest atemptat al mercat de Nadal i la senyora Merkel es demanava si seria o no un refugiat, desitjava que no fos cap refugiat que hagués fet aquell atemptat. S'ha de fer molta pedagogia a la ciutadania sobre el fet que aquesta gent ve desesperada també fugint del terrorisme i de les guerres que troben en el seu país. Mm-hmm. I jo crec que això la gent, quan l'ha llegit el reportatge, suposo que ho hauran entès i per això ens han felicitat tant el Sergi com a mi o l'han compartit.
Com a nació, molt bé. Es diu La ruta egípcia dels migrants i el tràfic il·legal d'òrgans. No ens en cansem, dona el titular, perquè val molt la pena, perquè a més està explicat d'una manera que es llegeix molt àgil, a més amb diversos apartats, de manera que, vaja, que es fa amè. A tots dos, Sergi Càmara i Cristina Garde, moltíssimes gràcies per haver aportat el vostre testimoni, la vostra feina en aquest article i haver-lo posat damunt la taula de Ràdio Estel. Fins
gràcies
la propera.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.